Cantin, nova cita en este Agrocope Castelló, un Agrocope Castellón. Com sempre, anem a repassar les principals notícies del dia. Avui no serà tan de cítric, sí que tindrem algun espai per a la taronja, però no serà tan focalitzat com les últimes setmanes, sinó que avui, a part d'aquest repàs de notícies, s'anem a anar un poquet més al nord, concretament a la Serra d'Irta, perquè anem a fer un mix. Podríem fer un dimarts entre el dilluns Medi Ambient i el dimecres Agrocope, pues este haguera quedat ben dimarts, però avui anem a fer aquest èmfasi en l'agricultura ecològica i com se vol impulsar, Antín, en el parc natural de la Serra d'Irta i a la zona del Baix Maestrat. Parlem una setmana més en este Agrocope Castellón, este clau agrícola, i parlem en aquest cas d'unes jornades que s'han impulsat des d'un parc natural. Pareix una cosa en medi ambient, però també té molta relació en l'agricultura i veureu per què. I és que són unes jornades de cara a promocionar l'agricultura ecològica, concretament en el parc natural de la Serra d'Irta. Parc natural que afecta a tres municipis, a tres termes municipals, a Santa Magdalena de Polpís, Alcalá de Xiver i a Peníscola, i per això se va presentar. Aquestes jornades se van a celebrar a les tres poblacions. I unes jornades que arranquen en no res. Anem a veure de què tracten i com es preparen. Directora conservadora del Parc Natural de la Serra d'Irta, Aurora Quero, molt bon dia i gràcies per atendre la cridada de COPE.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, com diem, agricultura ecològica en un parc natural. Com es tracta o com es treballa aquest tipus de sector, podríem dir més primari, en conscienciació en el medi ambient?
Hombre, jo crec que són dos noms molt, molt relacionats. O sea, el medio ambiente, la conservación y la gestión del parque natural en este caso, lo que perseguís es que no haya esa contaminación y que los sistemas ecológicos se conserven. Y por otra banda, esta conservación del espacio natural y la biodiversidad que tiene un espacio protegido favorecen también a la agricultura. Pero ha de ser una agricultura ecológica, una agricultura en unas condiciones en les quals pues, no se faça mal bé el medi ambient. Però bueno, si tenim una agricultura ecològica, augmentem la biodiversitat i augmentem també la producció agrícola, perquè tenim tots els polinizadors, tota la qualitat del sol, con els seus microorganismes, les aus o altres predadors d'insectes que també afavoreixen el control de les plagues, un control biològic. O sigui que és una relació molt cercana i que n'hi ha unes sinergies molt interessants.
En aquest cas, estem parlant d'un lloc molt proper a la mar, com és la Serra d'Irta, però evidentment és una enclau muntanyosa. No sé de quin és, de quin tipus de cultiu podríem estar parlant, si seria una cosa més de secà o al estar més proper en alguns punts de zones més, diguem, de llanura, podríem parlar inclús de llocs de regadiu.
Pues tenim de tot, un poquet de tot, no molt perquè ha disminuït prou la superfície cultivada en l'entorn del parc natural i sobretot és en la zona de muntanya, en la zona de l'Estopet i tota la franja oest del parc natural. Dins del parc també hi ha zones antics cultius abandonats, sobretot de garrofers i almelers, que volem recuperar, així com altres que poden ser aromàtiques, per exemple. Però actualment tenim vora 900 hectàrees cultivades, de les quals més de la tercera part són de garrofer i ametller. Una altra tercera part és de cítrics, que són en regadiu, i la resta són oliveres i horta. La horta pues, seran unes 30 hectàrees només. Aquesta és la distribució en l'entorn del parc natural.
Tot això, com diem, és el que teniu ara i ara de cara a intentar això, promocionar, com bé dius, inclús recuperar, porteu aquestes jornades i unes jornades que ja arrenqueu aquest dijous ahir a Santa Magdalena de Polpís. Com està sigut la recepció en els tres municipis que en aquest cas formen part de la Serra d'Irta?
Pues sí, ha tingut una molt bona acollida en els tres municipis. De fet, ja tenim relacions des del Parc Natural en els agricultors de la zona perquè també portem una línia de subvencions per a la trituració de la poda agrícola i evitar la seva crema i de fet, evitar també que es produïsquen incendis al Parc Natural. I tenim una bona relació amb els agricultors. I en aquestes noves jornades intentarem que aquesta relació siga més propera i poder ajudar a que tinguin altres subvencions, perquè l'agricultura ecològica també proporciona nous subvencions per als agricultors. I jo penso que en aquests llocs de muntanya és una alternativa molt bona, perquè a banda de traure aliments de major qualitat i més saludables, pues també podem tindre altres beneficis, com que te dona pues, que estiga a prop d'un parc natural, que siga un comerç de proximitat, que s'utilitzen varietats autòctones, no sé, més relacionat amb el turisme també, si pot ser, i d'activitats recreatives.
Unes jornades, com diem, que seran en horari en els tres casos el mateix, de 5 a 8 de la vesprada, i una part de la teua presència com a ponent també estarà Fidel Expósito, que supose que també serà dins de la conselleria, que s'ocuparà de la part més tècnica, no?
Sí, ell s'ocupa de la part més agrícola. Jo donaré unes pincellades, com t'he explicat, del tema de la relació que hi ha entre l'agricultura i la biodiversitat i com està el parc i el que pensem des del parc, en la gestió de l'agricultura dins del parc. I ell parlarà ja més concretament dels diferents tipus de cultiu que n'hi ha, com se pot fer la transició a l'agricultura ecològica, i també parlarà de les ajudes que n'hi ha, perquè últimament la PAC prioritza més les ajudes als cultius que són ecològics i que respecten el medi ambient, perquè ha canviat. Abans la PAC prioritzava la producció, la quantitat d'aliments que se produïen, i ara el que prioritza és el respecte per el medi ambient. Con lo cual, l'agricultura ecològica té molt bones subvencions europees. I de això volem informar a la població perquè pugui accedir a elles.
Com diem, comenceu ahir a Santa Magdalena de Polpí este dijous, però després teniu la cita en les dues, diguem, poblacions en més nombre d'habitants, inclús en un cas com és el Cala de Xiver, que té un producte estrella dins del matèria agrícola, com és la tomata de penjar. No sé si ahir sí. També se podria fer un poquet més de focus d'intentar relacionar aquesta agricultura ecològica en uns productes en qualitat extra com és aquesta tomaca.
I tant que se pot fer. Sí, no, i la nostra idea, a banda, és un producte que té la marca PAR, que també és un altre seny de qualitat, i nosaltres sí que volem que se faci una transició d'aquest producte a l'agricultura ecològica. Sí que parlarem amb ells per aconseguir-lo.
I ara només queda, supose que acabar de convidar, ja has dit que has tingut molt de contacte, o que n'hi ha hagut molt de contacte en agricultors, però al final, sobretot aquest tipus de jornades, també el que intenten és donar suport a veure si gent jove o gent inclús fora de matèria agrícola pot donar-hi ese passet de cara a recuperar aquest tipus de terra i a recuperar aquests, diguem, treballs més clàssics, més de tota la vida, no?
Exacte, és una recuperació de l'agricultura de tota la vida, com dius tu. I sí, jo convido a tot el món, inclús he convidat, perquè també soc directora del Prat de Cabanes Torreblanca, d'aquest parc natural, i també hi ha agricultura allí. El que passa que en aquest moment l'han fet les jornades en Serra d'Irta, però tots els agricultors i tota la gent interessada en l'agricultura ecològica estan convidades a aquestes jornades i podem vindre a la que vulguin, perquè més o menys serà el mateix. Hem fet tres per apropar-les als tres municipis, però bueno, les persones, segons la seva disponibilitat de temps, podem acudir a la que les vinga millor.
Us anem a recordar este dijous, 11 de novembre, a Santa Magdalena de Polpís, a l'edifici social, el dia 18, al Cala de Xivert, al CESAL, i el dia 2 de desembre, a Peníscola, i al Centre Sociocultural, aquestes jornades de promoció d'agricultura ecològica dins del Parc Natural de la Serra d'Irta, però com bé has dit, convidar a tot el món. Aurora Quero, sí. No sé si des del Parc Natural de la Serra d'Irta, però del Prat de Cabanes també, si vols añadir alguna cosa més. Sé que del Prat de Cabanes, d'ací poquet, no en agricultura, però sí en ramaderia, tindreu la transhumància, però això ja serà un altre tema. No és igual senyar alguna coseta més?
Sí, pues jo el que vol dir és que nosaltres apostem per una gestió del parc natural que siga sostenible, i totes les activitats relacionades en l'agricultura, en la ramaderia, en l'apicultura, en general, són activitats que es poden desenvolupar dins d'un espai protegit i que beneficien a les poblacions de la contornada, donen una dinamització socioeconòmica de la població, i nosaltres apostem per aquesta millora, tant ambiental com social, dels pobles que habiten aquí en la Serra d'Irta.
Doncs en aquest missatge i esperant que aquestes tres jornades siguin tot un èxit i que siguin també un suport a aquest parc natural per a que també recupere d'alguna manera aquests camps i ho recupere d'una manera sostenible i ecològica. Aurora Quero, des del Parc Natural de la Serra d'Irta, gràcies per atendre aquesta queda de Cope Castelló, que vagin molt bé aquestes jornades i seguirem en contacte amb tots aquests treballs que feu pel medi ambient, per l'agricultura, per la ramaderia i per ajudar a tot el que és aquests espais en la província de Castelló.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I com diem, més notícies que ens deixa aquesta setmana en clau agrícola. Comencem, com sempre, per les denúncies que fan les diverses associacions i organitzacions agràries. Per exemple, AVA Saja, l'Associació Valenciana d'Agricultors, que denuncia que el Ministeri situa la comunitat a la cua del repart d'ajudes estatals destinades a l'execució de projectes d'inversió dins del Pla d'Impuls de Sostenibilitat i Competitivitat de l'Agricultura i la Ramaderia en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Concretament, des d'AVA Saja denuncien que el Ministeri encapçalat per Lluís Planàs destina al sector agrari valencià 2,9 milions d'euros, el que representa únicament un 2,8% del pressupost nacional, que supera els 102 milions. I també AVA Saja reclama al govern que no faci efectiva i retiri immediatament l'obligació de pagar quotes d'afiliació a la Seguretat Social com a autònoms agraris, que situen entre 230 i 250 euros al mes a tots els productors que obtenen ingressos agraris, quan fins ara aquesta obligació era únicament a qui es percebissin més del 50% de les seues rentes totals de la venda de les seues produccions agràries i ramaderes. I per la seva part, la Unió de Llauradors i concretament la seva sectorial de fruita seca trasllada la seva preocupació pel futur del cultiu en la Comunitat Valenciana una vegada que s'ha conegut els documents més recents del Pla Estratègic que sustentarà la reforma de la PAC, de la Política Agrària Comú, i que demana canvis abans d'enviar-ho a Brussel·les. I és que ni la definició de llauradura actiu, ni l'ajust a 20 agroregions que perpetua el desigual repartiment d'ajudes, ni els ecoesquemes, ni el disseny de l'ajuda associada als productors de fruita seca en seca en àrees de risc de desertificació tenen en compte les necessitats del cultiu tradicional de la fruita seca en el nostre territori. S'alerta que especialment es poden veure afectats l'ametler, també l'avellaner i la garrofera de secà de baix rendiment. Pendents estarem d'aquest punt també. Per la seva part, Agroseguro recorda que el pròxim 15 de novembre termina el plaç per als productors de cultius herbacis que contrataven el mòdul 1-2 en secà en l'última collita i que ara volen tornar a fer-ho per a la collita 2022, que obtinguen un 5% de bonificació al contractar-lo. Passem ara a Benicarló i concretament a la cooperativa agrícola Benior, ja que el seu director general, Guillermo Edo, ha participat com a assessor en reforma estatutària per a l'entitat colombiana ASOPEP, que és l'Associació de Productors Ecològics de Planades. El viatge de treball va tindre lloc del 28 d'agost al 5 de setembre i ha sigut impulsat per la Federació de Cooperatives Agroalimentàries a través d'un conveni firmat en ACODEA i la cooperativa de Benicarló. Esta col·laboració està inclosa dins d'un projecte europeu que pretén consolidar la governança de l'organització, empoderar la nova junta directiva i donar un marc més robust als associats a través de la reglamentació després de la firma de la pau amb la guerrilla de les FARC. Com a assessor expert, el director general de Benior va mantindre reunions diàries en la junta directiva d'ASOPEP, a la que va orientar en temes com l'elaboració d'estatuts i reglaments, renovació del consell rector o la formació d'assemblees. Escoltem al propi Edo contant com va suposar aquest viatge per Sud-amèrica.
El puesto de Bachaná era una zona de productors de cafè i de cacao, i diuen cafeteros i cacauteros. Entonces, simplement una associació que se va crear de l'any 2016, és a dir, hi ha hagut un acord en la guerrilla, concretament en les FARC, per un poc tornar a la normalitat. Entonces, han donat una sèrie d'ajudes i el que volen fomentar és les associacions de productors per donar un més valor afegit al seu producte. El producte que és molt valorat perquè és un producte de muntanya, de ladera que es diu, i sobretot és ecològic. Entonces, el que volen és donar més valor afegit i crear aquestes organitzacions potentes que puguen englobar, en el cas d'ASOPEC, englobava quasi 450 productors, és molt important, i una zona d'actuació d'un diàmetre de quasi 40 quilòmetres. Entonces, un poc són associacions que han nascut fa poc, no tenen experiència en el món jurídic, sobretot en el reglament i en els seus estatuts. A mi es va seleccionar com a persona que es podia aportar una visió externa en quant a aquest tipus de reglament jurídic, i en principi els vaig ajudar a presentar una reforma estatutària en la qual incluïen diversos apartats com els que estem mereixant-nos a nivell de cooperatives d'ací d'Espanya: renovació dels membres del Consell Rector, formació d'assemblees, comitè de direcció. I és una gran experiència perquè vas a un país diferent ací, una agricultura diferent. Allí hi ha campesinos, no hi ha llauradors. La cultura que tenen allà és completament diferent a la nostra. El que sí que són gent que estan començant a sortir ara, estan un poc bé en la llum. El cafè, en aquests últims anys, el preu s'ha multiplicat. Entonces ells tenen moltes alegries i moltes iniciatives per poder millorar, per sortir del subdesenvolupament que estan. La veritat que són països que estan molt atrasats econòmicament i socialment. Entonces ells fan molts esforços i ve que tenen molta il·lusió en tirar endavant un projecte com podria ser aquesta associació, un projecte de cooperativisme que sobretot en agricultura és molt important. El cas meu va donar una visió diferent a el que ells tenen ahir, una visió en un poc per dir que anem per davant d'ells, és a dir, el tema de l'associacionisme, si Espanya està molt consolidat, si tenim una federació de cooperatives, una confederació de cooperatives, el sector està molt vertebrat i allí està iniciant.
Canviem de tema i passem a la capital de la Plana i parlem que la Regidoria de Transició Ecològica col·laborarà en el programa d'activitats que ha organitzat l'exprimidora per a commemorar el seu 10è aniversari. Aquesta cita, aquest aniversari, mostrarà la capacitat de transformació i disseny al sector citícola local com a fil conductor, amb el disseny de paper de cera que serà mostrat en l'exposició Castelló 2050, Utopies Urbanes amb fil de taronja a l'Espai Cultural Obert de les Aules a partir del pròxim divendres 12 de novembre, i que repartirà aquests papers dissenyats a les compres de la Fira de la Taronja el pròxim 12 de desembre. El propi Fernando Navarro destaca aquesta guiança entre el disseny i el sector primari de la capital.
Ens van posar a la seva disposició. Crec que anem a celebrar un acte, una jornada molt especial de la Fira de la Taronja el dia 12 de desembre, el diumenge 12, coincidint en l'aniversari de l'exprimidora, on jo crec que per part dels nostres productors de citrícola del nostre terme municipal rebran en els braços completament oberts esta iniciativa, com un col·lectiu en tanta capacitat creativa, en tanta sensibilitat per a mirar a la nostra realitat paisatgística i agrícola de Castelló se volia implicar i tenia la predisposició per a celebrar este esdeveniment.
Com diem, la primera cita del programa d'activitats este divendres en aquesta exposició de Castelló 2050, Utopies Urbanes amb filtres taronja, una exposició amb la qual donen vida els dissenys estampats sobre els tradicionals papers de seda que embolicaven els cítrics. Aquest viatge al futur ha aconseguit implicar 15 estudis de Castelló i tindrà el seu impacte sobre el terreny, perquè després del mes d'exposició es farà una producció real i a gran escala d'aquests papers de seda futuristes per a, com diem, distribuir-los el 12 de sembre entre les persones que compren a la Fira de la Taronja. En clau investigadora, destaquem que un equip del Consell Superior d'Investigacions Científiques, del CSIC i de la Universitat Politècnica de València ha desenvolupat a nivell de laboratori plantes modificades genèticament capaces de produir i alliberar feromones sexuals d'insectes per a fer front a les plagues que afecten les plantes herbàcies i similars, reduint així l'ús de plaguicides. En el seu estudi, els investigadors han treballat amb Nicotiana benthamiana com a planta model, que van modificar genèticament per a codificar compostos volàtils com les feromones d'arnes, convertint-les així en biofactories de feromones. I tanquem aquesta Agrocope Castellontín en una felicitació, concretament a Josefa Zapata Carmona, que ha sigut la guanyadora de la segona edició del concurs de fotografia de recollida d'ametlles que organitza l'Ajuntament d'Albocàsser a través de la Regidoria de Promoció Local i en el marc de la Fira de l'Almela 2021. La fotografia premiada ha rebut 425 likes en Facebook, una mesura participativa que permetia als internautes discernir quina fotografia seria la guanyadora d'aquest certamen. Esta guanyadora, Josefa Zapata, va rebre un lot de productes típics valorat en 100 euros i pel qual també li donem l'enhorabona i amb ella tanquem aquesta setmana l'Agrocope Castelló.